i malgrat les seves moltíssimes amants, n'hi va haver una que va marcar la seva vida. Es tracta de la violinista Olga Rutsch. La va conèixer el 1922 i no es va divorciar de Dorothy fins a l'any 60.
Sí, Déu-n'hi-do.
38 anys.
Sí, sí, 38 anys i ell demà la deixo. Oh.
Durant anys, Dorothy va haver de conviure amb l'amant, perquè a més viatjaven juntes, perquè, vull dir, era una relació molt complicada. Era un tio molt complicat. Fins i tot, Olga va tenir una filla, Maria, de la qual Pau no volia saber res. Segons ell, les artistes no havien de tenir criatures perquè canviaven les dones. Segons la primera dona de Hemingway, li va dir a la seva amant: bé, millor et dic adeu, aquí i ara, perquè el nadó et canviarà del tot.
Hosti.
La van deixar en adopció a una mare tirolesa, encara que després, per pressions de l'Olga, la van recuperar i l'Anna va viure a Venècia. Poc després, Dorothy, la dona oficial, diguem-ne, va tenir un fill, l'Omar. D'ell.
Ah.
Però aquest, com que la seva dona no era artista...
El podia tenir.
El podia tenir. Encara que tampoc va fer càrrec i no el veia durant anys. Al final, Olga, la veritat, s'ha de dir, va estar al seu costat fins que va morir i estava molt deteriorat. El company i el pare perfecte.
A veure, aquí amb aquests boniques acords...
És és una cançó molt maca.
Sí, molt maca.
Això és SS, eh?
Sí. És que ara comencem amb la seva part política.
Oi.
Ja hem vist que ell realment... té una amant durant 40 anys que acaba de viure, li fa una filla, i quan és la seva filla li diu: desprèn-te de la filla perquè si no torno a parlar, perquè jo t'estimava perquè tu ets artista i quan les dones teniu fills ja no sou artista.
No serveu.
Exacte, ja només heu de criar. El 1910, a la seva Pàtria Mia, escriu, i cito: només el jueu pot conservar les seves detestables qualitats malgrat les condicions climàtiques.
Comencem.
El va treure a l'edició de 1950.
Sí, ho va canviar al 1950. Només va estar 40 anys aquesta frase.
També al 1977 una novel·lista li va demanar que ajudés una jove música alemanya jueva que ho estava passant malament sota les lleis de Nuremberg, perquè sabia que Ezra Pound era famós per ajudar artistes als que els hi veia talent. I Ezra Pound li va dir: ajudar una jueva... has tocat un punt dolorós. Deixa-la que aprovi amb els Rothschild i algun dels seus bastards, que estan assassinant 10 milions d'anglosaxons a Anglaterra.
Hosti, que bèstia.
Fake news abans de OK Diari.
Clar, assassinant 10 milions d'anglosaxons l'any 1937. Bueno, el seu antisemitisme és constant. Encara que ell ho nega després, perquè diu: no, jo admiro Spinoza. Però saps això de: jo no sóc masclista perquè tinc una mare i una germana.
I tinc un amic que és negre i aquestes coses. Sí.
I tinc un amic que és gay.
Sí.
Ah. Però escriu, en moltes èpoques escriu amb els mateixos termes de Mein Kampf sobre la usura i el préstec del capital dels jueus. I en plena guerra va escriure un discurs per la ràdio anglesa dient que l'enemic no és Alemanya, són els jueus.
Ojo, això de la ràdio anglesa, eh? Sí, al desembre de...
A la ràdio anglesa, el tio, sí, sí, diu. No, els amics no són alemanys, els jueus.
Pensem que aquest tio era una celebritat, eh? O sigui, el que deia en aquella època era molt important.
Al
desembre de 1932, Ezra Pound va demanar una reunió amb Mussolini. O sigui, està Mussolini, que se ponga. Després de ser contractat per treballar pel guió d'una pel·lícula sobre el feixisme italià que ell admirava tant, Pound havia demanat veure Mussolini anteriorment, perquè Olga Rutsch, la seva amant, havia tocat en privat per Mussolini, li havia tocat el violí. El violí, no,
pensava. No.
Però aquesta vegada li concedeixen l'audiència. Pound es reuneix amb Mussolini i tenen una conversa extraordinària, segons ells. Van parlar dels seus temes favorits, els jueus, per exemple, i es van entendre molt bé. Pound li va escriure a un amic seu, C.H. Douglas, que no havia conegut... Va sortir molt impressionat, eh? No havia conegut mai ningú que semblés captar les meves idees tan ràpidament com el jefe.
El capo, eh?
Pound va escriure a revistes del Regne Unit i dels Estats Units sobre Benito i les seves bondats. Va dedicar a escriure articles i en aquest és el gran home del segle
XX. Era una cosa molt increïble veure com el intel·lectual més respectat al món anglosaxó estava convertint-se en un nazi i propagandista
davant dels ulls de tothom
i dels feixistes.
I a més, el seu antisemitisme es va aprofundir amb les lleis racials de 1938 a Itàlia, que Mussolini va imposar restriccions als jueus que s'havien de registrar. Els jueus estrangers van perdre la seva ciutadania italiana i el 19 de setembre del 38 Mussolini va declarar el judaïsme un enemic irreconciliable del feixisme. I Pound era feliç.
Sí, Aleshores, recordem, la seva sogra, la mare de Shakespeare, va morir l'octubre del 38 a Londres, i Dorothy li demana a Ezra que organitzés el funeral, on va veure, atenció, el seu fill Omar, de 12 anys, per primera vegada en 8 anys. I li va dir amb raó allò de «Hòstia, com has crescut! T'has fet gran!» Però ell se'n va anar als Estats Units perquè la guerra semblava imminent i volia que el seu país, els Estats Units, entressin en conflicte contra els nazis. Va anar a fer una tasca de propaganda absoluta. Va donar entrevistes a tots els mitjans, les ràdios, i va dir als periodistes que Mussolini el que volia era la pau. Va pressionar senadors i congressistes, va dinar, a més com el tio tenia possibles i els seus avis coneixia i podia parlar amb qui fos. I a més, això és molt important, molt cachondo, va dinar amb l'ambaixador polonès als Estats Units advertint-lo que no confies en els anglesos, no! Ni en Winston Churchill, a l'ambaixador polonès, que en aquell moment va dir, perdona, m'està entrant una trucada, Hitler acaba d'envair Polònia.
Però clar, esclata la guerra i ja no pot parar. Escriu centenars de cartes, les que a Roosevelt li diu Jusfeld, que és fent la broma de jueu en anglès, o Escarós Rosenstein. O sigui, aquests són el tipus de bromes que feien les cartes. Escriu als diaris italians que Hitler i Mussolini són els nous confucis, el que va inventar la confusió. Que Anglaterra...
No comencis amb això.
Era esclava, que Anglaterra era esclava del Rothschild des de l'època de Waterloo. A la ràdio va dir que calia preservar la raça, com deia Hitler, i va proposar al ministre de Cultura de Don Benito que totes les llibreries...
No, de Don Benito Mussolini, no del poble d'Extremadura. Molt maco, per cert.
Que va proposar que totes les llibreries d'Itàlia tinguessin els protocols dels savis de Sió. També va voler que li donessin, ja que estava ja negociant aquesta cosa cultural italiana, que li donessin una estació de ràdio a la seva dona, una que, havien, que era dels jueus i que havien, incautat.
Oh, el duo dinàmico, no són Hitler i Mussolini. A Hitler i Mussolini se'ls acaba l'estiu i a Ezra Pound també, perquè perden la guerra, i ell havia estat, òbviament, una peça fonamental i no es va tapar mai, l'organització cultural de la República de Saló. La República de Saló és la República feixista. Quan els italians agafen i han guanyat la guerra als aliats, deporten a Ezra Pound als Estats Units.
Us he d'interrompre un moment.
El fiquen a la presó de Can Enric.
Un moment, exacte. Perquè compareix, em sembla... Mireia Garolera, bon dia. Havíem dit que havia de comparèixer la consellera de Justícia i crec que ho està fent aquesta hora del matí. No sé si ja s'ha assegut, Mireia.
Sí, la tenim asseguda, Gemma Ubasar, la consellera de Justícia, al costat Amand Calderó, que és el secretari de Mesures Penals, i ha de començar la roda de premsa ja.
Immediatament, els veiem asseguts ara mateix. Davant d'aquesta crisi que està patint el govern de la Generalitat, sobrevinguda per l'assassinat d'un funcionari, d'una funcionària en aquest cas, una cuinera de la presó de Mas d'Enric, al Catllà, que va passar aquesta setmana, i ara l'escoltarem en directe a la consellera, i que ha revoltat el sector dels funcionaris de les presons, perquè és la primera mort que es produeix des que les presons són competència de la Generalitat. La sentim en directe, Gemma Ubasart.
Us hem convocat per explicar-vos la situació de les protestes als centres penitenciaris de Catalunya. Vull començar agraint novament els i les professionals que avui estan treballant i que estan intentant garantir la normalitat als centres penitenciaris. El secretari donarà més detalls a continuació, però a grans trets la situació ara mateix és que s'ha aixecat el bloqueig a la majoria de centres, però continua el tancament a la presó de dones de Batràs i a Quatre Camins. En general, estem en una situació millor que ahir, però en els dos centres la situació és greu. Entre els dos centres tenim un miler d'interns que a hores d'ara romanen tancats a les cel·les sense sortir. El cas de dones és el que més ens preocupa. No surten de les cel·les des de dijous al vespre. Dir-vos que l'afectació en els dos centres té una especificitat important, coincideix amb un moment clau al cap de setmana on els interns i les internes reben comunicacions i visites dels familiars i amics. Ara mateix no es poden garantir aquestes comunicacions. És important, doncs, és urgent poder recuperar la normalitat del servei en aquests centres, en tots els centres, ho és pels interns i ho és també pels treballadors que estan desenvolupant les tasques dins dels centres penitenciaris. I és per això que avui, de nou, tornem a oferir mà estesa als sindicats per trobar-nos el més aviat possible i solucionar entre tots i totes la situació. Reconduir la situació és imprescindible, és necessari. El govern som molt conscients de la feina que realitzen els nostres professionals, que és una feina indispensable, complicada i que les seves demandes són legítimes. Les seves condicions laborals són una prioritat d'aquest govern. Nosaltres estem disposats a parlar de tot, però per parlar primer ens hem de seure a la taula. Aquesta mà estesa la continuem explicitant. Necessitem asseure'ns a la taula i parlar. Parlant la gent s'entén. Per tant, aquesta mà estesa per parlar i solucionar una situació que pot generar més tensió i que no és bona per ningú. Mà estesa per acabar d'avançar també en el desplegament de les millores que ja estàvem treballant i que estan en certa manera encarrilades. Un increment de la plantilla de 800 efectius, la incorporació de programes específics d'atenció especialitzada a la incidencialitat i unitats d'intervenció compensatòria, un nou acord de condicions laborals que estàvem negociant i la consecució de la jubilació anticipada. Són carpetes que tenim obertes. També en aquestes carpetes doncs, hem de poder asseure'ns a la taula. Demanem doncs, aquesta responsabilitat en un moment important, en un moment clau. Hem de seure'ns a la taula per reconduir la situació. És una situació que està generant molta tensió i en pot generar més als centres penitenciaris i també ens hem de seure per acabar de tancar les carpetes que realment suposaran un tomb definitiu al sistema penitenciari català i a les millores de les condicions dels treballadors i treballadores. Gràcies per l'atenció. Passo la paraula al secretari.
3 minuts i un quart de 12 del matí. Estem sentint en directe a RAC1 la consellera de Justícia en aquesta crisi oberta amb les presons. Passen la paraula, en aquest cas, al secretari responsable de la gestió de les presons, que és Man Calderé, que sentim ara a Calderó, perdoneu, que el sentim aquesta hora de matí.
Professionals que estan treballant en els centres i que estan garantint la normalitat, creguin-me que tenim molt bons professionals i això n'estem molt convençuts. Referent al que comentava la consellera de l'estat de la qüestió i l'evolució dels incidents, els hem de dir amb tota transparència que la situació no està normalitzada ni a Quatre Camins, ni a Dones Batràs, ni a Joves del Tot, on encara romanen interns i internes sense poder sortir de la cel·la i, per tant, tampoc sense poder comunicar amb els familiars. Aquesta situació l'hem de deixar ben patent. És important compaginar el dret a la protesta amb les comunicacions familiars i el dret dels interns també doncs, a gaudir de la normalització de la vida dels centres. No en tenim cap dubte que ens cal tornar al diàleg i ens cal tornar a la negociació i aquesta és clarament la nostra voluntat. No? La resta de centres, i estem parlant doncs, de Mas d'Enric, Brians Obrians 2, Ponent, Lledoners, Puig de les Basses, la resta de centres joves en una part no estan en aquests moments afectats i per tant estan en normalitat, hi ha comunicacions familiars, hi ha vida ordinària també de cap de setmana. En aquest sentit, doncs, reiterar que el focus està a Batràs, els Quatre Camins i Joves i reiterar una mica la gravetat de la persistència del bloqueig en aquests centres. Tenim a persones que romanen encara a les cel·les i tenim a persones que en aquests moments no poden comunicar amb els seus familiars, no? Des d'aquest punt de vista, nosaltres seguim apel·lant a la necessitat de normalitzar el servei i en aquest sentit cal apel·lar també a la responsabilitat de tots, de l'administració, dels sindicats, dels professionals, de tots, i hem de garantir, com dèiem abans, aquest diàleg i aquesta negociació que, òbviament, aquesta mà estesa l'hem reiterat en diverses ocasions. I aquest una mica és el panorama que en aquests moments tenim, no? Creiem que la situació evidentment ha millorat respecte al dia d'ahir, però que òbviament hi hagi encara aquests tres centres afectats, doncs ens preocupa i ens preocupa molt.
Estan reiterant la informació bàsicament a Man Calderó, el secretari de Mesures Legals, Reinserció i Atenció a la Víctima i la consellera Gemma Ubasart, que bàsicament la xifra aquesta hora és que hi ha 1.000 presos a Catalunya que continuen tancats, que abatres les internes i porten tancades des de dijous. Crec que ara hi ha en aquests moments preguntes a la roda de premsa.
Del programa Via Lliure. Un parell de preguntes per començar. La dada exacta de en aquest cas, els presos ara mateix que se senten, que estan afectats, no sé si m'ha quedat clar, almenys a mi, o la xifra concreta, per tant, quina seria?
En aquests moments hi ha 1.200 interns i internes que estan afectats per aquesta situació de restricció de les comunicacions familiars i de la vida ordinària en el mòdul.
Llavors, volia preguntar fins a quin punt s'està plantejant el govern la possibilitat de que s'hagi d'actuar fins i tot policialment si no canvia la situació, si segueix tal i com està en aquests moments.
Sí, jo crec que aquí el que hem de plantejar i el que crec que és responsabilitat de tots és trobar les vies perquè sigui possible recuperar la normalitat als centres d'una manera que es pugui garantir el dret a la protesta, però que alhora els centres penitenciaris puguin funcionar amb la normalitat necessària. Explicava ahir, no estem davant de talls de carreteres, no estem davant de l'impediment que pot suposar determinades protestes que per tant, la població doncs podem assumir, sinó que estem parlant de que tenim població tancada, persones tancades en cel·les, l'afectació evidentment per a aquestes persones, però l'afectació també sobre els professionals del centre i la situació de perillositat, no?, que es pot derivar d'aquesta situació. Per tant, tots coneixem el sistema, tots som conscients del risc que comporta aquesta situació i, per tant, tots els actors hem de posar el nostre gra de sorra per poder reconduir aquesta situació.
Per tant, entenc de les seves paraules que descarten, de moment, una actuació policial d'algun tipus.
Nosaltres ara, en aquests moments, estem treballant.
No descarta, com no ha descartat Laura Vilagrà aquest matí en l'entrevista que manteníem amb la vicepresidenta del govern de la Generalitat. És una roda de premsa que bàsicament ha servit per actualitzar la situació, que és que són entre 1.000 i 1.200, no acaba de quedar clar, els presos que estan en situació de tancament dins de les seves cel·les, en dos centres bàsicament, que són Batràs i Quatre Camins, que són els punts neuràlgics de la protesta ara mateix després de l'assassinat, de la mort d'aquesta cuinera Mas d'Enric d'aquesta setmana a mans d'un intern. A veure si hi ha alguna altra pregunta que pugui aportar alguna llum més, perquè no n'han donat més. A veure si alguna altra pregunta.
Montse García, de Catalunya Ràdio. Quan parleu de situació de perillositat, us referiu a que hi pugui haver motins o alguna mena d'aldarulls? I, en segon lloc, veu dir que hi hauria un informe la setmana que ve. Teniu alguna data de quan serà? Si teniu algun avançament del contingut? Gràcies.
Bé, quan parlem de perillositat és que, evidentment, nosaltres hem de garantir la bona convivència en els centres penitenciaris i això es garanteix doncs, amb la vida ordinària i amb les activitats i amb la vida normal. No? Per tant, si s'altera aquesta normalitat, òbviament doncs, els riscos són elevats des d'un punt de vista de que els interns no puguin, d'alguna manera, exercir els seus drets doncs, a les comunicacions familiars. Això és un element que, òbviament, pot alterar la convivència. No? Però bé, en principi, nosaltres, evidentment, confiem en els nostres professionals amb l'expertesa de tots i amb el diàleg i amb el fer entendre que aquesta situació s'ha de revertir. No? I pel que fa a l'informe, evidentment, nosaltres hem comentat sempre que després de qualsevol incident...
Tant la consellera com el secretari, en aquests moments, bàsicament estan fent una crida als sindicats a que aturin les protestes a Quatre Camins i a Batràs per poder asseure's a negociar, ho ha dit abans la consellera, i de nou ara també el secretari. El que passa que no hi ha aportació més enllà. El que han dit, i ho han dit abans també, és que de moment no poden garantir que les famílies puguin exercir el seu dret de visitar els interns. Per tant, si no hi ha actuació policial al llarg del dia, això serà així. Però quant de temps pot aguantar una presó com la de Batràs amb les internes, en aquest cas, a l'interior? Insistim que acaben d'explicar que des de dijous estan tancades a l'interior de les seves cel·les. Per tant, déu-n'hi-do. 11 i 19 minuts. De seguida tornem amb la Garolera per si hi ha hagut alguna novetat, però encara teníem el Santi i el Malcolm perquè Ezra Pound...
Però bueno,
ha pujat però... o ha baixat el valor de l'Ezra Pound d'aquesta estona?
Ha pujat, no, però estem parlant... És que ens ha vingut de conya.
Sí, sí,
s'ha guionat.
Per què, eh?
Perquè...
Espera, duodinàmico, estàvem...
Sí, el Santi t'ha explicat que acaben la guerra...
Mira, parlant del duodinàmico, acaben de parlar, també.
Sí, sí.
Han actuat.
Al final de verano.
Doncs que, bueno, ell va acabar la guerra, ell havia col·laborat en la República de Saló, que no és un part de Saló, i el van deportar als Estats Units, on el van acusar de traïció i el van condemnar a mort.
A Ezra Pound,
I estava a una presó.
Aquí ve tot.
No es deia Mas d'Enric, no?
No, es deia Alcatraz.
Però què va passar? Que clar, el van condemnar a mort i els seus amics, com Hemingway, que era un premi Nobel, va declarar que estava boig i li van condonar la pena per 12 anys en un psiquiàtric.
Que no és una presó, però bueno, en aquella època també era una presó i també tenia els seus funcionaris.
I en sortir d'aquests 12 anys, va tornar a Itàlia i en baixar del vaixell va saludar amb la salutació feixista.
Això sí que és un tornarem a fer, de conjunt.
Sí. Va caure en una depressió i ara, si és veritat, el seu estat mental es va deteriorar molt, moltíssim.
Acabarem ja ràpid, perquè després d'aquesta magnífica roda de premsa no volem treure-li més temps a aquests dos genis de la comunicació, que som el Malcolm i jo, òbviament.
Evidentment.
Perquè, a més, si ets nazi, antisemita, ho tens tot, i a més era molt masclista. Amb una carta a la seva amiga i col·laboradora, la poeta Hilda Doolittle, de la qual es va enamorar, Pound va escriure el 1919. Les dones són diferents a nosaltres, tenen menys força mental, la majoria no poden ni llegir, ni escriure correctament, ni pensar adequadament. No tenen l'aptitud per això. I en un poema titulat Portrait d'una femme, Pound descriu a la dona aquests descriu a una dona en aquests meravellosos termes. Tu ets freda, però els teus ulls parpellegen davant l'home que estimes. En una carta, al seu amic i escriptor Wyndham Lewis, Pound escriu: no m'importa una merda si... entre parèntesis, una dona escriu o no. El que vull és que ho faci bé.
El què? Escriure?
No, l'altra cosa.
Parlar de Cardà.
Per favor.
I com a llacet final, era tramposet. Que deia, bueno, després de tot el que hem sabut d'ell, doncs això no és res, però bueno. Pound era traductor del xinès, del saxó antic, del llatí, del grec.
Però no
en parlava aquestes llengües.
No!
No, és molt poc.
I què, se li inventava o què passa?
No, se servia de traduccions franceses i quan no, pues feia això que es diu traduccions lliures.
Espectacular.
Vaja, encara dura.
Oi, Déu meu, avui Ezra Pound, interromput per, en fi, la crisi de les presons. Avui
els importants són importants i sobretot si se les expliquen bé.
Exacte. Santi Jiménez, Malcolm Otero, moltes gràcies.
Vinga, vosaltres.
11 i 22 minuts. Abans que anem a la publicitat, actualitzarem tota la informació. A veure si podem tornar a la roda de premsa, perquè continuem parlant, em sembla, Gemma Ubasart, la consellera de Justícia.
...que puguem desescalar aquest conflicte.
Aviam si hi ha una darrera qüestió.
Sí. Només una cosa. Esteu en contacte aquesta és una crida als sindicats?
11:23, vaja, la crida que han fet els sindicats és claríssima, la que ens han fet quan sentíem en directe a la roda de premsa. Aquesta hora del matí, 11:23, continua la crisi, per tant a Quatre Camins, per tant a la Roca del Vallès, com a Batràs a Barcelona. Actualitzem la resta de la informació vinculada a això més enllà d'aquesta roda de premsa. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Ana Salvador, bon dia.
Bon dia.
Acabem de sentir, i encara està continuant la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, en roda de premsa. Passem un moment per les dues presons, on ara mateix es manté aquest bloqueig a la de Quatre Camins. Jordi Claret, bon dia. A veure si podem connectar.
Bon dia. Continuen al peu del canó els més de 50 funcionaris que bloquegen els accessos aquí a la presó de Quatre Camins. La situació a dins sembla estar controlada amb els presos dins de les cel·les, tot i que encara hi treballen els funcionaris del torn de nit, que havien d'haver sortit a 8:15 del matí. A les protestes s'hi han unit desenes de familiars de presos que són dins i que avui tenien visita.
Hay que esperar 15 días para un vis-a-vis. Me dijo que podía venir hoy porque sí iba a haber visitas, porque ya estaba todo solucionado. Y vengo y me encuentro con esto hoy, que no hay vis-a-vis, que no hay visitas, que hay una huelga. No lo entiendo, es que es injusto.
Hace 6:10 de la mañana han publicado que los centros de Cataluña estaban abiertos, que no podían dejar a los presos encerrados el fin de semana. ¿Cómo siento? Pues que voy a denunciar al director. Esto no es legal.
Els manifestants insisteixen en que deixi el càrrec el director del centre, Domingo Estepa. Si no és així, seguiran mobilitzats.
Així està la situació a Quatre Camins, que no canvia des d'aquesta nit passada. De fet, des que van arrencar les protestes, també es manté el bloqueig a la presó de Batràs. Marina Arbós, bon dia.
Bon dia a la presó de dones del Poble Nou. Una trentena de treballadors continuen bloquejant l'entrada perquè no hi pugui entrar ningú. Demanen més seguretat, més protecció i més recursos. Per tot plegat diuen que no aixecaran les protestes fins que pleguin els responsables. Sobre les paraules de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que acaba d'assegurar que les preses de Batràs no surten de la cel·la des de dijous a la nit, la coordinadora del sindicat ACAIPA Catalunya, Marta R., diu que no és veritat.
Les internes han sortit totes aquest matí a dutxar-se, s'han dutxat, han tornat a la cel·la. Ahir també van sortir les internes, les que han necessitat atenció mèdica han sortit de la cel·la, les han atès fora de la cel·la, se'ls ha donat el menjar, han sortit a comprar, ahir van comprar tabac, i és mentida que estiguin tancades des del dijous a la nit.
La directora de la presó està previst que s'hi presenti d'aquí a pocs minuts i ara votaran en assemblea si la deixen passar o no. Pel que fa a les famílies, avui no hi haurà cap visita. L'únic moment en què s'ha obert la porta ha estat a primera hora del matí, quan han deixat passar 8 funcionaris perquè poguessin sortir els de la nit.
Gràcies, Marina. Estarem pendents, per tant, de com evoluciona la situació a les presons, tant a Quatre Camins com a Batràs, que, insistim, continuen bloquejades. Per tant, no poden entrar els treballadors, no poden entrar tampoc els familiars a visitar els presos. Per tant, en bona part continuen aquestes entre 1.000 i 1.200 persones interns que continuen tancats a les cel·les. Mentrestant, Sandra, el govern defensa la gestió d'aquesta crisi que està fent la consellera Ubasart, ho ha dit la vicepresidenta Laura Vilagrà fa una estona aquí al Villalliure.
Sí, Vilagrà diu que ara no és el moment de plantejar-se dimissions i defensa que la Generalitat ja estava negociant abans del crim una millora de les condicions laborals dels treballadors de les presons. Per això demana als sindicats que tornin a seure per trobar una solució.
La consellera ha comparegut diverses vegades, per tant mai hem deixat de parlar, i ara en aquests moments crec que el que toca és asseure'ns amb serenitat, que superem aquest moment i després veiem quines mesures s'han de prendre en tots els sentits.
No descarta que hagi de dimitir la consellera més endavant?
Jo ara no ho prevec. Sincerament, la situació és crítica i el que necessitem és tots els efectius per resoldre aquesta situació.
Vilagrà, que no ha descartat tampoc, com feia Ubasart ara fa una estona, una intervenció dels Mossos, tot i que espera que abans es pugui arribar a un acord. La vicepresidenta també ha lamentat que la no aprovació dels pressupostos aquesta setmana deixen paper mullat algunes partides destinades precisament a millorar les condicions dels centres penitenciaris.
Reconeixia la vicepresidenta que el govern està avaluant ara els danys d'haver prorrogat els comptes de l'any passat i diu que molts sectors s'estan posant les mans al cap amb la decisió d'anunciar irresponsable, diu ella, dels Comuns i de Junts per Catalunya.
Sí, la vicepresidenta els acusa de moure's per electoralisme. Sobre les eleccions del 12 de maig, Vilagrà ha admès que poden deixar un escenari força semblant a l'actual. Tot i això, ja ha avançat que Esquerra no té cap intenció de fer president Salvador Illa si els socialistes guanyen.
Hi ha alguna opció que facin Illa president en unes circumstàncies determinades per a estabilitat del país?
Nosaltres tenim un model molt diferent de país, des d'un punt de vista nacional i des d'un punt de vista social. Per tant, ho veig impossible. En qualsevol cas, nosaltres treballem perquè Esquerra Republicana tingui un molt bons resultats, perquè puguem governar amb més solidesa, perquè ho hem demostrat i ens centrem en aquest objectiu.
El que no ha aclarit és si els republicans donarien suport a Carles Puigdemont. Sobre la irrupció de noves candidatures independentistes, Vilagrà ha lamentat el paper de l'Assemblea Nacional Catalana. Assegura que s'hauria de dedicar a mobilitzar i sumar consensos en comptes de promoure la llista cívica.
L'ANC, que precisament es reuneix aquest matí i anunciarà si tira endavant o no aquesta famosa llista cívica per les eleccions, i qui ratificarà aquest migdia Salvador Illa com a candidat a les eleccions del 12 de maig és el PSC. Ho farà el Congrés, que el partit celebra aquest cap de setmana a Barcelona. Aquesta hora, de fet, estan intervenint ja en una taula els exprimers secretaris del partit. Palau de Congressos de Catalunya, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia, així és. Està previst que a la una del migdia el partit esculli Illa com a candidat. Era un secret a veus i ja es donava per fet, però oficialment encara no era. Avui, aprofitant el Congrés, a Illa el ratificaran com a primer secretari, també com a candidat. Un Congrés que ve marcat per aquest avançament electoral. De fet, a aquesta hora s'està treballant en diverses comissions la ponència política que ha de marcar el full de ruta del partit i que passa per girar full el procés. Paral·lelament, a aquesta hora també, Miquel Iceta, José Montilla, Raimon Ubiols i Manuela de Madre intervenen en una taula rodona com a exprimers secretaris del PSC.
Doncs fins aquí, 11 i 28 minuts. Gràcies, Sandra Sotillo, gràcies, Anna Salvador. Fins ara.
Fins ara.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. Per tots els que diuen...
L'estiu és la millor època de l'any!
És que no coneixen la primavera Nissan. Gaudeix d'una baixada excepcional de la TAE a tota la gamma fins al 20 de març. Sí, sí, baixem la TAE a tota la gamma Nissan.
Visca la primavera!
I a més un 25% de descompte en accessoris. Finançant amb RC Bank.
Les vacances de Setmana Santa, uns anys cauen abans i altres després. Al Corte Inglés t'ajudem a preparar-les ja amb una selecció de productes pensats per gaudir-les. Com la pala de pa de l'Estarbi Astrum, en exclusiva pel Corte Inglés, que abans costava 350 euros i després 139. Fins al 21 de març. Prepara't amb tot per les teves vacances. A la botiga web i app, El Corte Inglés.
Diumenge 17 i dilluns 25 de març, el llegat i devoció de Johann Sebastian Bach torna al Palau de la Música Catalana.
La passió segons Sant Joan amb la Capella Reial de Catalunya i Le Concert de Nation sota la direcció de Jordi Savall. I la passió segons Sant Mateu amb Vespres d'Arnadí, el cor de cambra del Palau i Christoph Pregardian. Dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
11:31 i abans dels execrables... Ai, dels execrables, dels pantalleros...
A veure, també, que bonic.
També, però encara no som morts.
Sí, exacte.
Sí, gràcies. Però ja passareu per casa,
passarem per la tomba, no?
Hombre, sí, passareu.
Xavi, recorda aquella proposta que vam fer de retallar execrables a 10 minuts i fer hora i mitja, hora 45 de pantalleros?
Han fet avui, no? El d'avui ha estat ja... Sí, estem a dos passes de Hitler, eh?
No. Ja t'ho dic de veritat. Un geni.
Sí, però és rapar un... Bueno, no, mai ha sigut il·lustre.
Era bastant il·lustre.
No, perdona. Era un gran artista, però il·lustre
però
no ho ha estat
mai. Per què no discuteixes amb ells?
Ja els hi he dit, sempre.
Doncs ara per què vens aquí a dir-ho?
Doncs perquè tu sàpigues què és el jefe, tu. Encara que tu...
És el clàssic que va per l'esquena.
Encara que tu sempre... Perdona, perdona.
Escolta,
profe! Perdona, tu ets el clàssic...
El fondo...
Tu ets el clàssic que mai tu i Blai sou la gent que sempre es posa de cantó. Els dos.
Vols que no em posi de cantó?
Els dos.
Vols que no
sempre és Eulàlia. Ui, això no ho controlo.
11:32 minuts abans de començar pantalles, que avui anem farcidets, els consells...
No, el consum, no!
Els supermercats consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum.
Valorat i reconegut arreu del món, el llagostí se sol prendre com a aperitiu a la planxa o en plats tan reconeguts com la paella o el mar i muntanya. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, en sabrem una mica més d'aquest crustaci i de com cuinar-lo. En primer lloc, Núria, què ens pots dir de la seva aportació nutricional?
La carn de llagostí ens aporta proteïnes i té poc greix, encara que destaca pel seu contingut en àcids grassos omega-3. Altres nutrients que en destaquen són el iode, el fòsfor, el seleni, el calci, el magnesi i el zinc, entre els minerals, i les vitamines B12 i B3. D'altra banda, el seu contingut en colesterol és elevat, i això s'haurà de tenir en compte en el cas de dietes especials.
D'acord. I quina diferència hi ha entre els llagostins i les gambes?
La primera diferència és el color. Mentre que les gambes són de color ataronjat tirant a vermell, els llagostins tenen tonalitats més marronoses tirant a blanc. A més, el llagostí sol ser més gran que la gamba, mentre que la textura de la gamba és més suau, tendra i sucosa que la del llagostí, que destaca per tenir la carn més ferma i un sabor més pronunciat.
I com els podem cuinar?
Es pot fer cuit en companyia d'alguna salsa o sense, encara que a la planxa i a la brasa és el més habitual. Per fer-los cuits, el temps de cocció i la quantitat de sal són importants. Ens calen 60 grams de sal per cada litre d'aigua i que bullin durant 2 minuts quan l'aigua arrenqui a bullir amb els llagostins dins de la cassola. I per fer-los a la planxa, la temperatura de la planxa i el temps de cocció són fonamentals. És important que la planxa estigui ben calenta i retirar l'excés d'oli amb una mica de paper. Salar-los i cuinar-los pels dos costats, mirant de no passar-se perquè quedaran secs. El llagostí és un tipus de marisc que es pot comprar tant fresc com congelat. Per això es pot consumir en qualsevol moment de l'any, procedent de diferents zones on es produeixen exemplars de molt bona qualitat. Per exemple, a Vinaròs o a Santa Pola, a la Comunitat Valenciana, a Sant Carles de la Ràpita, a la costa de Tarragona, o a Sanlúcar de Barrameda i Chipiona, a Cádiz.
Moltes gràcies, Núria, per aquesta informació sobre els llagostins. I fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
A RAC 1.
Imagino mirant al mirall i dient, buah. Estic
compensat. No t'ho imaginis. No cal que t'ho imaginis.
No,
jo prefereixo que no m'hi imaginis.
Jo t'imagino molt, no.
Via lliure amb Xavi Bundó.
Aquest matí
però pareixo no tenir aquesta
informació. Aquest matí plovia i he pensat, tan nebó Bundó despullat al balcó tancat.
Com
caient la pluja.
Hi ha la cinturia que llavors ens queixarem.
Caient
que
no la pluja a plom.
Calli, home, calli.
Que la pluja t'acaroni el rostre.
Va.
Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
Fins i tot el mantra et posa nerviós.
És increïble, eh?
Vull fer un anunci, seriós.
Què?
Que és que... Quin dia són les eleccions, Xavier? El dia
12 de maig.
12 de maig, eh? Doncs la setmana que ve comença la campanya dels bundonians.
Ens presentem, també?
Sí, ens presentem, amb tu com a líder, amb només un punt a la proposta de què és tu, president interí.
Però no, interí, no, si et voten, no, interí.
No, interí, interí, perquè en realitat... Jo podré trobar...
O sigui, tu seràs...
Seré, exactament.
M'agafaràs com si fos una titalleta.
Bundonians, sí, a Catalunya.
Tens el gir de la història, eh? Els bundonians ara, de cop, estan dominats per tu, eh?
Bundonians, sí, a Catalunya. La setmana que ve, primer anunci, amb aparicions especials.
Ara sí, bundonians, Catalunya.
Sí, a Bundó. Sí, a Bundó, sí, a Catalunya.
Sí, abundància.
Oh, mira, mira que bé.
M'agrada molt, Bundó.
Vaya, Spin Doctor.
M'agrada molt, Bundó. És un Midsommar serà una broma.
Jo perquè us tinc a vosaltres contractats, si els Spin Doctors heu de ser vosaltres, que em presento jo.
Som els teus Spin Doctors, hem parlat amb Eulàlia, tot això ja està, el tràmit burocràtic per presentar-nos a les eleccions ja està fet.
L'únic que hem de fer, això sí que serà una mica complicat, és veure on fent el míting de campanya. Farem només un míting.
Amb el Toni cridant.
Jo ho faria, jo volia proposar fer-ho al celler de Can Roca.
O fer una gira només per restaurants amb estrella.
Un míting per 5 persones al celler de Can Roca.
Jo ho veig, aquest míting. Xavi, pots moure fils per aconseguir aquest míting?
Jo ho veig difícil. Bueno, què, comencem?
Sí a Bundó, sí a Catalunya. Posa'm una mica de relació, Jacob, per veure com queda el lema.
Amb la música aquesta com de campanya,
sí,
¿verdad?
Música de campanya? Català. Catalana. Esteu preocupats pel país? Arriba Xavier Bundó. Digues sí a Bundó, digues sí a Catalunya. Digues sí al canvi tarifari a partir de les 12.
Bravo! Catalunya, 11:38.
Ei!
Digues sí a l'abundància.
Digues sí a Bundó, abundància.
Xavier, abundància.
Abunden els idiotes aquí.
Sí. Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavier.
Hola, Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
És insuportable ja, eh? Així ja està, pujadíssim,
eh? Comença a ser molest, eh, això?
La senyora de la tele se li han quedat els cabells, però vamos, amb el crit aquest, per arriba, eh?
M'agrada molt, la gent no sabrà què estem parlant, però la barreja d'imatge i titular és fantàstica.
Va, anem amb les estrenes. Ja us heu recuperat de la nit dels Oscars, no? Que va ser una nit més curta de l'habitual.
Hem descobert al final que allò d'Al Pacino és que algú li va dir abans de sortir...
Jo no ho veig clar, això, eh?
Ja, però és que va sortir una de les...
A veure, Al Pacino, perdoneu, per la gent que no va seguir la nit dels Oscars, és que el moment culminant de la cerimònia, que és quan s'entrega el premi a millor, pel·lícula, al final de tot hi ha, pues,
una mica de tensió.
Hi ha una mica de tensió, hi ha una mica de...
Un suspens.
I que a més hi ha una cosa que sempre fa, que és dir...
El clímax, un do.
Una rutina, hi ha una cosa, s'ha de dir els nominats i després, the nominees are, i després, and the Oscar goes to. El senyor Al Pacino va començar a dir, bueno, sou 10 pel·lícules estupendes, i vaig a mirar el sobre, i els meus ulls veuen Oppenheimer. Bueno, escolti, doncs tu dius que ja li van dir que n'és el gran.
Sí, sí, va sortir una de les productores dels Oscars, que va dir que abans de sortir Al Pacino li van dir que com que anaven tard, que és una cosa que vaig dir aquí, que potser li havien fotut pressa.
Doncs, es va atabalar, l'home.
Sí, sí, que es va atabalar i va dir, d'acord,
ha guanyat
Oppenheimer. Sí, Oppenheimer, vinga, adéu. Es veu que sí, que com que havien acordat amb la gent de la cerimònia que duraria 3 hores clavades, i ja s'havien passat 10 o 12 minuts, li van dir que fes via, que és una cosa absurda.
Però home, però quan entregues el premi, que pensa que estarà 20
minuts allà? Però perdona, que per això, que són 3 minuts més.
Perdona una cosa, i a part, si et diuen que tinguis pressa, ostres, ets Al Pacino, ets un actor amb taules, pots fer-ho bé encara que sigui amb pressa.
No, però hi ha una frase... Hi ha una frase que no pots obviar, que és "And the Oscar goes to", perquè és una frase que es diu...
Sí, però hi ha una cosa, precisament, això que dius es pot usar de forma contrària, és a dir, si jo sóc Al Pacino...
Ja.
Que he fet no sé quantes pel·lícules. Que sóc el puto Al Pacino.
I a mi em dius que...
I arribo, i em diu una senyora...
Rapidito,
Quédate aquí, venga.
Rapidito,
tu, Pacino. Que li va dir Pacini, ni Pacino. Pacini, vine aquí.
Pacini.
Pacini, ve ràpida. Venga, Pacini, que tardem. I l'altre va dir, Pacini? Ja veuràs.
Ja veuràs, Pacini.
Doncs au.
Si jo ho entenc, aquest rotllo de... Em foteu pressa? Venga. No diré ni dius que argous tu. I encara com no va agafar el sobre, el va tirar i va dir, llegeixo tu. Llegeix tu el sobre.
A la pantalla. Mira, llegeu vosaltres la pantalla.
Llegeixo tu. Ara no dic quina pel·li és,
El puja, recolli-ho de terra, deixo l'Òscar a terra.
Ja no seria que Pacino tenia hora espagos i ell arribava tard i tenia pressa per anar a sopar.
Espagos.
Bé, 11:41. Insistim que, per cert, per altra banda, potser haurem de fer un especial de... pel·lícules de presons, perquè amb el Cristo ho hi ha muntat, déu-n'hi-do. Tenim encara connexions en diversos punts.
Les pel·lícules de presons no acostumen a acabar bé.
Ja.
Excepte cert. Cadena perpètua.
Sí, exacte. Bueno, va, anem amb les estrenes.
I Encerrado.
És bona setmana o no?
Mig i mig, no?
Però hi ha bones pel·lícules.
Hi ha dos grans pel·lis, crec, o dos molt bones pel·lis.
Cert,
les bones són bones.
No és vinculat al cinema i a les sales, però avui és el dia de cap butaca buida, que està vinculat al teatre. Per tant, des d'aquí també, si teniu l'ocasió de passar pel teatre, doncs també ho recomanem. Bé, voleu començar amb estrenes? No és...
Deixa'm només dir... Un record des d'aquí i la felicitació per la Maria Rodríguez, que va guanyar el premi a millor actriu per Mamífera al South by Southwest, que és un festival gegantès dels Estats Units. Una pel·lícula collonuda, Mamífera, ens entrem a parlar.
Perfecte,
doncs, endavant.
Quan vingui cap aquí. Haurem d'esperar la setmana que ve que arriben Caçafantasmes o Godzilla contra Kong.
Sí, arriba ja la... l'artilleria. El blockbuster.
I el blockbuster. Però comencem amb un biopic esportiu que té un repartiment important, Zac Efron i Jeremy Allen White.
Jo no diria que és esportiu,
Bueno, no?
Sí.
No, perdoneu, no és una pel·lícula esportiva.
Però els protagonistes són esportistes.
Sí. No, és una pel·lícula esportiva. Zero pel·lícula
esportiva. Però és un esportiu.
És un biopic. És un biopic d'uns senyors que feien esport.
Exacte.
Zac Efron i Jeremy Allen White, que és el senyor de The Bear, protagonitzen El Clan de Hierro. Ever since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Not you. Qui són els del Clan de Hierro, Blai?
Doncs són una família de lluitadors, els Von Erich. Exacte, és una història real. El pare, doncs, que es deia Fritz, és un tio que es va dedicar molts anys, però que no va arribar a res.
Perdona, això passa als Estats Units o és a Alemanya?
Sí, Texas. Estats Units, sí.
Val, però són immigrants...
Amèrica profunda.
El nom aquest se'l van posar ells.
Ah, se'l van posar ells.
Sí, és inventat el
nom. Sí, és un nom, és el nom artístic, diguem-ne.
Hosti.
A la lluita lliure tots tenen noms estranys, estrambòtics.
Von Frick.
Sí, exacte.
Von Erich. Com el pare no arriba a res,
vol
projectar que els seus fills s'hi dediquin i arribin on ell no va arribar. I llavors es pressiona i, bueno, és un pare dominant, un pare dèspota...
Com els de l'Algúdia.
La gent que... No és una pel·lícula de lluita lliure.
No.
És a dir, no
és una pel·lícula, repeteixo. No és una pel·lícula d'esports.
No és un drama.
Atenció.
Però per què? On està el drama?
És que no volem fer spoilers. No. Diguem...
Quin és el conflicte?
Són...
són 5 germans a la pel·lícula, perquè a la vida real són 6. Sí.
I tots eren lluitadors.
I només diré que la realitat supera la ficció. Molt. Perquè a la pel·li es queden curts.
Posem que és una família marcada per la tragèdia, això ja veurà sí. la gent, i a partir d'aquí el que fa la pel·lícula és centrar-se sobretot en el drama familiar de tota aquesta gent, més que en la seva carrera com a esportistes, que van triomfar a la National Wrestling Association americana en aquella època, que era com la més important que hi havia. I en aquest sentit, la pel·lícula guanya sobretot en aquest drama intimista de com es comporten els germans entre ells, quina relació tenen sobretot amb el pare, que és una figura molt dominant, i aquí la pel·lícula ho clava, és una pel·lícula molt continguda, m'encanta la fotografia de la pel·lícula, la textura de la imatge, sobretot m'agrada com està ambientada, perquè realment tens la sensació d'estar en aquella època. En moltes pel·lícules 80, sí. ambientades als 80 els hi falla alguna cosa, i en aquesta realment tens la sensació que aquella gent està vivint en aquella època.
Però que és una pel·li, si insisteixo en això de que no és una pel·li d'esports, no. és perquè és una pel·li duríssima.
És un drama duríssim.
És una pel·li duríssima amb algunes escenes de mare santa de posar-te la mà a la cara.
I tant, i un final també brutal. No,
brutal, brutal. Sí, brutal. Vull dir que ningú vagi a veure la pel·lícula sí. pensant, oh, vaig a veure una pel·lícula d'esports.
Perquè la pel·li comença així, que ells pensen que el cognom aquest que s'han posat està associat a una maledicció, com que a la família li passen coses dolentes.
I no, descartem que tinguessin raó.
Sí, no, parem de llegir perquè, déu-n'hi-do, però està molt bé, i jo vaig flipar bastant amb el Zac Efron, perquè sí. aquest hòstia, tio...
Massa, eh?
Bueno, Jeremy Allen White, que hi ha de veure, és un tio catxes, sí, però estic veient alguna foto,
i
s'han fotut uns braços aquesta gent tremendos.
El Zac Efron va començar amb High School Musical, que
després
ha fet una carrera...
No t'agafa...
De fet, té pentinat de He-Man,
No,
i és que em sembla,
Fins i tot tu, Bundo, que tens el cap gran com un dònut, t'agafa el cap així amb el... i t'ofega.
Escolta, el cap gran com un dònut no és un cap gran.
Sí, home.
Hi ha dònuts molt grans, Bundo. Hi ha berlines d'aquestes.
Hi ha berlines.
Sí,
berlines. És perquè no estàs al tap del sistema dònut.
Tu no menges gaire dònuts.
Vale, no menges dònuts, tu.
Ara, un cap gran és cap de dònut, eh?
Sí. Cap de
dònut. Però, que rodó, vull dir. Xavi, pel·liculot, que la gent vagi a veure-la.
Sí, molt bona pel·li.
És molt bona
pel·li. Sí, 4 estrelles.
És un dramón.
I estan tots molt catxes.
I a més de que és un dramón, però està fet des de la contenció, no des de l'accés.
Sí, no, és que clar, és una història que... És
que si l'haguessin
fet des de l'accés seria jo.
Dic una cosa que ha dit abans la Noé, que tota la raó que és que la realitat supera la ficció. Si haguéssim fet aquesta pel·li agafant-se fort a la realitat, t'haguessis dit...
Sí, comences a cridar a la pantalla, va, home,
per favor,
va,
home. No te creu ningú.
Clar,
o sigui, veieu
la pel·li i després mireu la història real i veureu que encara era pitjor.
Sí, però no feu al contrari, eh?
No, perquè ja us la destrossa.
No, han rebaixat el to perquè tu vagis i diguis, va, m'ho crec.
Sí. Va, anem per la següent. Segona estrena. Aquesta també la podeu veure a sales.
Això és.
Potser és la que ha arribat amb més còpia, diguem, sí, amb més sí. intensitat, i pensant que funcionaria bé.
Es va col·locar la tercera. I
ah, no va triomfar,
eh? No. Va tenir per sobre Dune i...
Pel·lícula de por.
5 estrelles.
Ah, Dune continua dalt de tot?
Sí, sí.
Val. Oh, que bé.
En aquest cas, és una pel·lícula de por, en principi?
És un excrement, bàsicament. Bé. No, de pel·lícula, ho dic de veritat.
Es diu... Bueno, la d'abans, si la voleu veure...
T'ha agradat?
Moment. La d'abans, si la voleu veure, és El Clan de Hierro. Aquesta és Imaginary.
How does it feel being back?
Good. Hola. I have such good memories here. Maybe my
Sóc un ninot de peluix.
Però si no us sembla, això és de por. Si
un ninot de peluix.
És un ninot de peluix.
És un osset. Un osset de peluix.
L'amic imaginari.
Sí. És bàsicament un ninot de peluix.
Com es diu el ninot?
Chauncey Bundó.
Que és el personatge que acompanya el Titó a les aventures del Super
Mario. No, Chauncey. Estaria bé que aquest Chauncey acompanyés el Titó.
Bueno, pues Chauncey.
Titó i Chauncey.
Chauncey representa que és un osset, no?, que de nen ha tingut, doncs, molta companyia i tal, però...
Que hi és el Titó.
Hola,
Titó.
Titó.
Estàs aquí, Titó? Sóc el Chauncey.
Hola.
Titó, vine.
Allà, el
Titó.
Prou.
Fica't a l'armari.
No. Cap armari.
En Chauncey representa que és un osset molt maco, no? Hi ha un nen que juga amb ell, i el nen fot el camp de casa, i quan torna en Chauncey diu, on has estat tot aquest temps?
M'has abandonat.
Tinc ganes d'apunyalar-te.
No.
Una mica Slappy, no?
Sí. El ninot...
Però què és? El
ninot representa que és dolent, eh?
Sí, però vull dir, és una mica com la pel·li dels tipus ninos que passen.
El Chucky i l'Slappy, que era el tio...
Chucky.
I l'Slappy era un altre, també, era com
amb un ninot d'aquests de ventriloco.
Sí, hi ha Freddy, Freddy, Slappy, Chucky,
Chonsi, tots acaben anant.
El que passa que Chucky tenia un punt...
Tony
és el pitjor. Aquest sí que és el muñeco diabólico.
Estic partint amb els vostres acudits.
Escolta, un ninot de Tony, que fos Tony diabólico, seria una gran pel·li.
Soc el Tony.
Faria por ja d'entrada.
Deixeu que la pugeu sacar-ho ni el rostre.
T'asseguro que molt millor que aquesta. La gràcia de Chucky, per exemple, és que et rius, té un punt d'humor negre, té un punt com de... se'n riu d'ell mateix. I aquesta pel·lícula va de debò, va de pel·li seriosa, i fa aigües per tot arreu.
Que és una de les cagades més grans que pots fer quan el teu objecte de pànic, el que t'ha de fer por, és un ninot de peluig. Has de tenir cert sentit de l'humor.
Clar.
Que és una cosa que està Freddy Krueger, que és un personatge que d'entrada et fa por, també té sentit de l'humor. Saps? O sigui, quan el personatge pot tenir, encara que sigui un puntet paròdic, tu has de tenir, has de jugar això, no? Doncs volen fer-ho molt seriosament. Se coneix de peluig, i et faré molt mal. No corris, només que tinc les cames petites de pen, i no puc córrer darrere teu per passadís.
Però amb què mata?
Amb els seus abraços.
El que fa ell és... El que fa ell és com posseir a la nena, i a partir d'aquí pues té com una mena de poders que aconsegueix que passin coses dolentes a la gent que els envolta. Però
corris, nena!
És l'enemic més trist i més patètic que he vist en una tele de terror.
Blai, quantes estrelles?
Una. O una i mitja, com a molt. Sí.
Mira, em vas posar dues.
No passa, d'aquí no passa.
10 minuts no passa.
La pel·li és molt fluixa.
És que va perdent amb el record.
Sí.
Imagina't, Kung Fu Panda, però dolent.
Kung Fu Panda no ens va desagradar, no?
No, o la quarta. Però per què no ens va desagradar?
Perquè ens cau bé, eh?
Per què?
Prou.
Jo la veia i deia, mira...
No, a mi aquesta pel·li em recorda una mica aquesta de Five Nights at Freddy,
sí,
que era una pel·lícula que en teoria havia de fer por, però no feia gens.
Aquesta tenia un punt de comèdia.
Però ja portem.
També
era de la mateixa productora, de Blumhouse, perquè porta tres Blumhouse, la de la Flopin, la de la piscina, la de Freddy's, i aquesta, que déu-n'hi-do, eh?
Torrahouse.
Mare meva, de veritat, no.
Va, horrible. Torrahouse.
Vinga, seguim. Aquesta és Imaginary, no cal que hi aneu,
segons
els exagrats.
No corris, Xavi Bundó, tinc les cames molt petites i no puc perseguir-te.
Següent.
Sisplau, no corris, Xavi Bundó. No corris, no tiris el teu senyor Raúl, no me'l tiris.
Ens arriba del Regne Unit i porta per títol How to Have Sex. De seguida ha aixecat el dit la Noemí Escribano i diu, boníssima aquesta.
Sí.
How to Have Sex.
Sí.
Sí?
Boníssima.
Què és això?
Això són tres noies que em sembla que no són ni majors d'edat.
No, perquè acaben de fer els exàmens d'accés a la universitat.
Exacte. I se'n van de vacances. Se'n van de vacances i què fan tres noies que volen anar de vacances? Doncs sortir de festa i tenir les primeres relacions sexuals i beure alcohol. Llavors, aquesta pel·li, que és un debut, mostra molt bé aquesta eufòria adolescent, no?, d'aquesta festa, però mostra un costat que no acostumem a veure les pel·lis adolescents, perquè potser pensem en American Pie, totes aquestes pel·lis que parlen de les primeres experiències sexuals i sempre parlen d'una manera molt gamberra, com molt lúdica, molt divertit tot, i aquí, en canvi, parlen de temes que són molt reals, com el consentiment, i et fa pensar molt, perquè, clar, quan estàs en un context de festa, amb gent que acabes de conèixer, s'esbaixen molt les fronteres d'aquest consentiment, amb l'alcohol i amb tot això, i és una pel·li que està molt ben feta en aquest sentit i et fa pensar molt. I a més està feta amb molta tendresa, que era complicat fer-ho. A més que el trio protagonista està molt bé, especialment la protagonista, que és on es centra el focus d'aquesta pel·li. A mi m'ha agradat moltíssim.
Va guanyar el BAFTA, la millor actriu debutant.
No, és que està molt bé.
Ella està espectacular.
De vegades sembla un documental. És a dir, és tan realista com posa en pantalla com viuen aquests adolescents, com s'emborratxen, com vomiten, perquè ho veus també, com s'aixequen amb unes ressaques increïbles. Ho filma d'una forma realista, amb molta diferència amb altres pel·lícules, com tu dius, o altres referents més americans que s'ho prenen més des d'un punt de vista masculí, per començar, com American Pie, i des d'un punt de vista d'un sentit de l'humor gurgui.
Tampoc és Spring Breakers.
No és Spring Breakers, evidentment que no. I és una pel·li que sota aquest furor hormonal adolescent amaga missatges bastant dramàtics i amaga realitats que jo crec que són interessants, no? Com, per exemple, com enfoquen les noies adolescents d'ara el perdre la virginitat, que això és una cosa que s'ha fet a moltes pel·lícules, però sempre des del punt de vista del nano, no? I des de la noia no, i que bé ho reprodueix aquesta sensació, no? Aquesta pressió que sent aquesta noia durant una època en la qual es suposava que ho hauria de passar molt bé i no ho acaba passant tan bé, no?
Jo crec que fa una cosa molt ben feta, que és ser una pel·lícula fins i tot pedagògica, sí, que podries ser amb els teus fills, de forma incòmoda, també, haig de dir.
Sí, molt incòmoda. Sí.
Molt incòmoda, però no vols... O sigui, fa una feina pedagògica sense tenir mai la intenció d'allisonar. O sigui, no és una pel·lícula des del punt de vista moral. És una pel·li que simplement explica com es diuen aquestes relacions des d'un punt de vista, crec que normalment no es veu al cinema, perquè sempre és això que deia el Broc, des del punt de vista de l'home. És una pel·li collonuda.
Sí.
Que bé, eh?
I tant, un documental,
és molt, molt interessant, sí.
How to have sex.
Intenteu arribar al cinema el més verges possibles, o sigui, no saber molt de la història.
Bé, ben jugat, Blai. Molt ben jugat.
És així, però és així.
I l'última, a banda de How to Have Sex, l'última de del cinema, que podeu anar a veure a sales, és pel·lícula que es va veure al Festival de Màlaga i que es diu Tratamos Demasiado Bien a las Mujeres.
Sí, ese que pueblo es.
Yo que sé.
Conclusión, que estamos perdidos.
Va a variar.
Vamos a tomar el pueblo.
¿Para qué vamos a tomar el pueblo si estamos huyendo a Francia?
¿Pero quieres dejar de interrumpir?
Estará ahí hasta el día.
¿Qué es això, Blai?
¿Cuántas estrellas has posat, això, Blai?
Aquesta, dues.
Dues estrelles, eh?
Sí, jo estic d'acord.
Vas estar generós, eh?
Va, dues, està.
Bueno. Una i mitja.
És una història que passa a un petit poble a l'Espanya de franquista, l'any 45, la protagonista és una dona, que és la que interpreta el Carmen Machi, que és una defensora, és una patriota, i un bon dia, doncs, un grup de maquis van a petar a l'estafeta de correus on ella ha anat a comprar un vestit. I a partir d'aquí s'inicia aquesta història...
Que el és Carmen Machis.
Que és un...
Terrible, això.
Pepe Villuela.
Una pel·lícula que vol veure del cinema de José Luis Cuerda, el de Amanece que no es poco, sí, però que al final li surt allà un poti-poti diria... molt estrany i que fa molt, molt, molt curt.
El referent jo crec que és Los Odiosos 8, però fa curtet.
Entre d'altres, eh?
No sent, sí, hi ha molt una cosa, ja veig que no s'entén. Si vols ser una pel·lícula amb aquest títol, d'acord, que ja, en fin,
bueno. Sí.
No.
Recordem, es diu Tratamos Demasiado Bien a las Mujeres. Sí.
I després, vols ser una comèdia gamberra i tal, fes una comèdia gamberra.
Exacte. La veritat, sí.
És que no hi ha gamberrisme per cap lloc.
No.
Hi ha moments que fins i tot vols ser transcendent. Tio, fes una pel·li. Si vols una pel·li gamberra, jo te la compro.
És una pel·li, apagadota.
A més, no hi ha pel·lis de la Guerra Civil gamberres. Ha, no n'hi ha. Hi ha malnacidos, probablement.
Sí, aquesta anava sí, just exacte. Aquesta.
Que és una pel·li, sí, que, és una pel·li que juga, et posa en un context, això, guerra civilista, però després juga la carta del terror, la cunyeta totalment. I tal.
Sí.
Però, tio, si vols una pel·li sobre això, jo et compro aquesta comèdia, te la compro, com et compro Jojo Rabbit. Però, tio, si vols fer-la, fes la gamberra. I si no, no la facis.
I apareix una pel·li que si li treus a Carmen Machi... Es queda...
Machi. Per què li dieu tots Machi?
Machi. El meu ha estat una broma, els Carmen Machis.
Perquè se m'ha quedat del
puto... Sí. Però el de Broc és que no sap res. Broc, el que tens aquí no sap res. Podries donar-li...
Molt, que es digui Carmen Machi, de veritat.
Dones els seus calés.
Carmen Machiato.
Carmen Machi. Ves que se m'ha quedat amb Machi, Uramachi. Dic que si li treus aquesta actriu, aquesta pel·li es queda en absolutament res.
Res.
Dic, és la que aguanta
fet,
la pel·lícula.
Perdona, de fet, ni l'haguessis fet.
No.
No la fas, ella no la fas.
És a dir, sí.
Tratamos Demasiado Bien a las Mujeres, pel·li sí, que ha passat per Màlaga i que no recomaneu gaire.
No.
3 minuts i les 12 del matí. Re, de seguida tornem i parlem de les sèries. Per cert,
digues.
Estan veient Shogun aquesta setmana, estic més enganxat que la mare que em va fer.
Passa el dia, eh?
Dia lliure amb Xavi Bundó. La meitat de les persones que viuen al carrer tenen dificultat per menjar un plat calent. Arrels Fundació i Ametller Origen ens hem unit perquè ningú hagi de dormir al carrer. Compra el brou solidari de pollastre i pernil a Ametller Origen i dona 50 cèntims per cobrir les necessitats d'allotjament de les persones sense llar. Suma-t'hi i dona un litre d'escalf.
Dissabte 16 de març, òpera en concert al Palau de la Música Catalana.
Un imperi roman de cadència, una societat hedonista i un triangle amorós a l'Incoronazione di Poppea de Monteverdi.
Una història real d'ambició pel poder, traïció i adulteri amb Janine de Vic, Kang Ming Justin Kim, el cor de cambra del Palau i The English Concert, sota la direcció de Harry Bickett.
Entrades a palaumusica.cat.
Escoltes això? Són els nostres 21.000 propietaris rebent l'avís que avui ja han cobrat les seves rendes. Com ho fan? Molt senzill. Lloguer Segur et garanteix el cobrament de la teva renda el dia 5 de cada mes. Lloguer Segur ho fa tot per tu. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Dani.
Sí?
He pensat que si vols...